Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu tan benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola Lluís, què tal?
Molt bé, molt benvinguts tots els que ens escolteu.
També tenim la col·laboració de Josep, de Maria Torrents.
Bona tarda a tothom o bona nit, depèn de l'hora que escolteu, gràcies.
I em queda Josep Maria Joaneda, que està, què, ja estàs tip de fer el pallasso? Em va fent el pallasso per aquí però, i em destorba.
Però què dius ara?
Que no, pensant, no, estàs que fent va... aquí ninotets, sort que la gent no ho veuen.
No, estava dirigint la música.
No ho sé què feies, però esclar, amb dispirotes.
Bé.
Amb dispirotes.
Pallasso amb un sentit simpàtic.
Sí, bo, sí, el pallasset.
Positiu.
Sí. M'estava doncs, destorbant.
Ben trobats, benvinguts tots. I bona nit a tothom.
I la que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Bé, mentre esperem el convidat, que el deixarem una mica així amb intriga per dir qui és,
és
no?
És un convidat de categoria.
De categoria,
com,
sí.
Com tots els convidats que venen.
Bé, com, clar, com tots els que venen.
Santa setmana, com vos ha anat?
A mi força bé, perquè he anat a veure la meva família, la meva German Family, que dic jo, la meva família alemana. I hem estat 10 dies allà, ha fet un temps dolent, o sigui, ha plogut i ha fet vent, però, bueno, ja quan hi anem més aviat per veure'ls i per parlar... I per estar junts. Si no es pot fer una excursió, doncs no es fa.
Jo no us explico la meva Setmana Santa perquè ha sigut de penitència.
Què ha passat?
No? Ha resat molt.
Abans de començar Setmana Santa, se m'espatlla el cotxe. Venint de Sabadell, pom, 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 ja, plip, directe al graig, que vam arribar per casualitat. Bueno, el meu fill diu, agafeu el de casa. Vam agafar
com
el de casa.
Com vau arribar si se va espatllar?
O ens vam haver de venir a buscar.
Ah,
vam haver de venir a buscar. Vam deixar el cotxe del mecànic de Granollers i ens vam haver de venir a buscar. Bueno, ens vam venir a buscar. Avui he sapigut que quan em van venir a buscar jo vaig posar els carnets del meu home que vaig treure del cotxe en el bolso a sobre de tot. I com que estava nerviosa i bueno, no us ho imagineu, sí que se'm va acostar una dona i em va preguntar si volia plaques solars.
Ai, ai.
Però vaig pensar, ja t'ha fotut, miro, no me'n vaig recordar que havia posat els carnets. Ai. Vaig veure el meu monedero i el mòbil bé, dic, no m'ha fotut res. Bueno, arribo a casa, busco els carnets, poder els he deixat al cotxe. Això ha passat 8 dies i avui, quan he anat a buscar el cotxe, els carnets eren al cotxe. O sigui que aquella dona me'ls havia fotut.
Déu-n'hi-do.
Bueno, la calderilla hi era encara?
No, el monedero sí, però ell portava una cartereta que amb el carnet d'identitat i el carnet de conduir. Clar, aquella dona va veure una cartera, pluf, va fotre la cartera. Bueno, ara què es fa quan es roben tot això? M'he anat a la policia, gent molt amable.
De policia d'aquí Sant Feliu.
Sí, d'aquí, com que era aquí Sant Feliu, he anat a fer la
denúncia.
La denúncia, dilluns diu que la podrem anar a firmar, però, ja, bueno... Suposo que se'n cuiden ells de tramitar-la. I aquell xicot, si dic, bueno, però para els carnets com hagi de fer. Diu, el d'identitat heu d'anar a Granollers demanant hora o així, que preguntaré si venen aquí. I el de conduir diu que es pot demanar online. Sí? No ho saps tu, Jordi? Bueno, ja t'ho diré, si funciona la cosa.
Ja t'ho diré, és un cantant menorquí.
Sí, també. Bueno, entremig d'això, el meu fill es deixa un cotxe, el Vitara, que és un vellet, pobret.
Ai.
Sí, sí, sortim, ens anem fins a Artés, que anem a comprar el cava allà, perquè és una marca que, bueno...
És igual.
Sí, és igual. Vam arribar bé, l'endemà anem a veure una exposició itinerant de quadros de 20x20, que és una colla de Mollà i el Bages, que van portar l'exposició de poble en poble, i el meu home, com que també pinta, també hi tenia un parell de quadros, vam anar a veure. Bé, quan tornem, el meu anava dient, aquesta roda no frena gaire, però com que el dia abans l'havien portat, i diu, això és tota una història, eh? Us puc complir tota l'hora, eh? El dia abans l'havien portat a l'ITV aquí dalt a Sant Fos o no sé on, i els hi van dir, no la passa perquè una roda no frena gaire. Clar, llavors quan el meu home li marxava la roda i li deia, és que no frena gaire la roda. Diu, bueno, doncs què haig de fer? No agafis els revolts gaire de pressa. Diu, però és que em marxa el cotxe, agafis els revolts baixa de pressa. Bueno, vam arribar a Sant Feliu, l'aparquem a casa, i l'endemà de matí agafo el cotxe a carrer avall, carrer de casa, que ja el coneixeu, Jordi no, que sap quin carrer Vic, però fa baixada.
Sí, sí. I... Escolta, els oients tampoc el coneixen.
Bueno, doncs el carrer Esquirol, el carrer Esquirol avall. I quan va ser davant del Xino Nou, això sí que sabreu allà on és, el Xino Nou va fer trum, 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 i el cotxe va espatllar-se i va marxar una roda.
La roda sola?
Sí. No la de recanvi, no, eh?
Molt bona setmana.
La de darrere.
Has tingut una bona setmana, eh?
Va marxar la roda.
Setmana de penitència.
Setmana de penitència. Sort que no ens hi vam trobar per aquí, en aquests mons de Déu, que si ens marxa la roda, què fem? A dalt a baix d'algun puesto, no sé què pot passar.
Perquè era un
Vitara. No pensis.
Diu que era un Vitara o un Vitassa.
No ho sé, però bueno, una setmana de penitència. Bueno, ara ja he acabat perquè ara...
Si hagués sigut a professor, sí. Tot això no ens hagués passat.
Sí.
Bé, comprar el cine i a professor.
Però tot això em va passar abans de la professor. Ja.
Bé, quin convidat tenim?
Estupendo. A la Maria. Avui. Maria, quin convidat tenim?
Bé, vindrà el Josep Aranda Baró, que és el meu marit, i li hem demanat que avui no... Bueno, ens han fallat alguns contactes.
Ah, el teu marit,
i li
hem
preguntat si estava disposat.
I quan li hem de pagar? Més barat, no?
Sí, farem una mica de
cobrarà rebaixa. Com nosaltres. Cobrarà com nosaltres.
Doncs li hem demanat que si ens podia preparar algun tema, doncs que vingués cap aquí.
Sí.
Endavant, Josep.
Quin tema?
Benvingut.
Gràcies. Bé, no, clar, el tema actualitat, jo podria dir,
vale.
No? Podria dir una miqueta de repàs de... Una mica el món, no? Agafar el
sí, globus. Com anem? Com ho enfoquem? Això,
bé, jo diria, no, un petit repàs del món. No? Una mica de volta al món i tornem... Pensem una mica abans, com estàvem...
El mundo gira.
Sí, va girant i de moment...
I tornem a Camprodó.
Doncs sembla que li passem al davant nosaltres, oi?
Volem córrer molt, sí. Volem córrer molt i això és un perill, però cal... S'aguanta.
Sí.
El món s'aguanta.
Quin remei!
Home, s'aguanta, està fort.
Sí, està fort.
Nosaltres no tant, la humanitat no tant, però... La Terra, sí, jo crec que...
La Terra s'aguanta.
No això sé. Va per durar.
Jo, veient els aigats que han fet a la platja, no sé si s'aguanta gaire, ja, perquè va baixant tot, eh?
Això passa, ha passat sempre. Sí. Jo crec que això ha passat sempre. El que la mà de l'home sí que està canviant una miqueta les coses, no? I si anem al segle XX, per exemple, nosaltres, que som europeus, el segle XX, al començament del XX... Europa era la dominància del món, no? Sí. Érem els reis de la civilització anomenada occidental i, per tant, marcàvem la pauta en el món, diguéssim, no? Això, començaments del XX, amb un gran imperi, el britànic, no? I els altres potències europees, doncs, anaven fent el joc. Això va començar... Bueno, llavors ja sabem que va passar la Primera Guerra Mundial, anem a la Segona Guerra Mundial, en les dues tenim una ajuda dels nord-americans, el civilització occidental, passem l'Atlàntic i venen cap aquí a Europa i ajuden a moure les fitxes, no? I, diguéssim...
Si no haguessin sigut els americans, ara s'haurien parlat tots alemany, eh?
Sí.
Parlaríem tots alemany.
Bueno, va vindre quan es va decidir, quan es va intentar decidir quin idioma parlarien als Estats Units, va anar de poc, que no es parlés alemany, de tants que n'hi havien.
Sí, bé, Alemanya, sí, va exportar, hi ha molta gent al continent americà, que va repoblar Alemanya, a Estats Units. Bé, tornem a la Segona Guerra Mundial, s'acaba la Segona Guerra Mundial, hi ha un equilibri de forces, amb una força que és la Unió Soviètica, que és un dels guanyadors. Això no hem de perdre-ho de vista. I llavors, a partir d'aquest moment, Europa ja va començar a perdre una miqueta els papers de dominant. I llavors anem als anys 50, no sé si això us en recordeu, els que esteu aquí potser ho heu viscut, la guerra del canal de Suez, amb el Nasser i tal. I llavors en aquesta guerra els anglesos i els americans van voler treure pit i van atacar. I llavors la ONU els va dir que aquesta guerra no era convenient, perquè la ONU estava per això, per evitar les guerres, no? Bé, i així es va acabar. Els americans van dir prou i prou. Tots sabem que el 2000, l'any 2000, en el segle XXI ja, el senyor president dels Estats Units, el senyor Bush, va envair Iraq i la ONU estava calladeta. Per tant, ja veiem un canvi de sintonia. Europa, als anys 50 del segle passat, va deixar l'hegemonia de la decisió cap a Estats Units. Però és que ara en el 21 això ha canviat ja. Això va canviant. I el món occidental, de ser l'Europa abans, el segle XX, la gran referent cultural i econòmica, va deixar el pas cap als nord-americans i, com va començar el tombant del segle XXI, tenim una emergència del món oriental, capitanejat per Xina. I els europeus i els americans, com que som, van dir, calla, tu, que ens fabriquin ells, no? Que tenen mà d'obra barata. I vam traslladar molta part de la producció de fabricats, fabricació cap a la Xina. I mentrestant, aquí a Europa, doncs els americans anaven una miqueta comandant una miqueta tot el tema de les guerres, no? Els agrada, són guerrers, els americans, no? I ens van muntar una OTAN, no? Que ells en diuen NATO, perquè parlen diferent, els americans parlen anglès. I la NATO és la manera que diem OTAN, però Organització del Tratat d'Atlàntic Nord, però ells en diuen Nation, North Atlantic, no? NATO. Sí. Canvien molt de tarannà. I com que tenen un tarannà bastant bel·licós, aquesta OTAN, altrament anomenada NATO, jo penso que quan els anys 90 del segle passat, ja ens acostem ara, a la URSS, la federació aquesta, va fer fallida pràcticament, i en Gorbachev va liderar aquesta descomposició de les repúbliques soviètiques, es va arribar a un acord verbal amb en Gorbachev de que la NATO, l'OTAN, no ampliaria els seus socis, perquè és clar, recordem aquí que la Unió Soviètica va ser un dels guanyadors de la Segona Guerra Mundial. Un dels guanyadors va ser. I van deixar, doncs esclar, tu que vas ser un dels guanyadors, no podem venir-te ara a incomodar.
Rússia havia volgut entrar a l'OTAN.
No. No. Quan a l'acabament de la Segona Guerra Mundial, el bloc soviètic va, el que s'ha anomenat el Toló d'Acer, va crear una divisió real entre els països anomenats occidentals, que teníem el règim econòmic capitalista, i aquest taló separava els de règim socialista. I aquest taló passava per mitja Alemanya, era sector occidental, mitja Alemanya era comunista, diguéssim, del sector socialista, i molts països de l'òrbita soviètica. Teníem llavors Txecoslovàquia, actualment és Txèquia i Eslovàquia, etc. Tots aquests països pertanyessin a l'òrbita socialista. I és clar, l'acord és ja que vosaltres veu guanyar la Segona Guerra Mundial, nosaltres no us vindrem posar bases de la OTAN a prop. Això, anys 91, segle passat. Però això no es va complir. Amb aquesta ànsia bel·licosa dels nord-americans van anar, perquè els europeus amb la OTAN no hi tenim res a dir. De tant en tant posen alguna figura, com a mantenir un espanyol, que va ser president, que va ser el de l'OTAN, tenim un, sí. Però els que realment mouen les cireres a l'OTAN són els americans. I aquests senyors van decidir que havien d'anar buscant socis cada vegada més propers a la Unió Soviètica. Cada vegada més. I van anar buscant socis que, de tal manera que pràcticament l'any 21, ja estem al segle 22, al segle actual, el 2020, teníem la socis de l'OTAN que molts d'ells feien frontera ja amb Rússia. Rússia. Evidentment, les repúbliques abans soviètiques de l'Àsia Central es van independitzar i tenim ara molts països per allà independents, etc. Ja anem a Rússia. I Rússia resulta ser que als anys de l'any 2020 ja comença a tenir fronteres amb països socis de l'OTAN. I llavors què passa? Que el senyor Putin, veient que se li acosten i veient que dintre ell el que vol és tenir una dictadura molt potent, què fan els dictadors? Doncs buscar excuses per fer-se forts. Jo encara recordo quan era petit que quan aquí a Espanya hi havia una mica de cosa que, ai senyor, semblava que es complicava la cosa, jo veia guixades, Gibraltar para los españoles. I Gibraltar era la manera de veure que el Putin no va tenir fàcil. Escolta, que ens estan atacant els de l'OTAN, tu. Volen arribar a tot arreu. Volen arribar a les fronteres nostres. Clar, escolta, això no pot ser, ho hem d'evitar. Què fem? Doncs envaïm un país, tu. I van envair Ucraïna. Per què? Pues perquè el senyor Putin convenia tenir poder a dintre del seu país. I la solució de tenir poder és buscar excuses per... I van muntar una guerra.
No hi ha perill de que ho estengui això a les famoses Estònia, Letònia i Lituània?
Jo diria
perquè
que...
Perquè havien sigut d'ell, figurant.
No, el perill que té això és més greu, perquè Estònia, Letònia i Lituània ja són de l'OTAN.
Per això.
Però jo sé, avui he vist per la tele, si no m'equivoco, i la memòria no em falla, que quan es va fundar l'OTAN eren 12 països.
Sí.
I avui ha sortit aquest que era el president. O...
Ara són 32.
72.
No, 32. 32.
Quants més?
Els 12 a 32, és igual.
Sí, han anat fent socis. Han anat fent socis. Jo me'n recordo encara que jo estava allà a Sant Feliu.
Un moment, un moment. El Finlàndia i Noruega, que no n'eren, ara, la passada, en van voler ser.
Ara ja n'hi ha hagut un altre. Si Finlàndia ja ho serà ara. Jo encara recordo, ja estava a Sant Feliu, i em van fer president d'una mesa pel referèndum de l'OTAN, que en Felipe González va dir que si ell era president sortirien de l'OTAN. I el referèndum era per entrar a l'OTAN i va guanyar que sí que...
I la primera cosa que la van anar a votar, em penso.
Sí, sí, jo era president de la mesa i clar, Espanya va votar que sí que volíem ser de l'OTAN, nosaltres som dels bons.
Sí, sí, van
a votar. I bueno, llavors esclar, s'han anat creant socis nous. Espanya no hi era a l'OTAN, perquè a la Segona Guerra Mundial aquí nosaltres no vam participar en res de cap de les decisions d'Europa. Res, no hi érem. Però l'any aquest vam voler estar a l'OTAN. Molts socis sonava.
Ara estan tremolant per això, Vull dir, la gent, hi ha una psicosi. Es volen rearmar, volen posar la mili per tot arreu, obligatòria, perquè tenen por d'una tercera guerra i que ens han d'armar... No sé com acabarà tot això.
Bé, home, això no ho sap ningú. Ah. Jo només parlava de com està canviant. No?
Ja.
I el canvi arriba aquí, que ara el senyor Putin se li estan agafant neures d'aquestes dels dictadors que volen poder i són perillosos.
Sí, perillós, sí.
Són perillosos. Esclar, si a l'altre cantó tenim també gent que li agrada la guerra, guerrers...
Com el de Corea del Nord. Que l'ajuda.
I anem trobant això, doncs, esclar, tenim una situació una miqueta... Per exemple, si anem cap a Orient, tenim allà una situació molt greu, que no se'n parla mai, però per mi és la més greu, que és Taiwan. Taiwan i els xinesos. Sabeu que Taiwan
Volen envair altra vegada.
Bueno, Taiwan no és la Xina continental, no, és un país independent, és una illa.
Una illa, sí.
I és un país independent i democràtic.
Sí, i llavors aquest país independent i democràtic resulta ser que hi ha molts països que no el reconeixen com a país independent i democràtic. I llavors, és clar, la Xina...
No en deien Myanmar, ara, últimament?
No, aquest és Birmània.
Birmània, era Birmània.
Sí, aquest és diferent. No, no, a Taiwan el problema és que la Xina continental li agradaria, entre cometes, fer-se la seva. Li agradaria. El problema és que si li agradarà és perillosíssim, perquè llavors què farà? Ho envairà. I aquí ja hi som, perquè llavors tenim el muntatge que els Estats Units no vol que Xina envaieixi Taiwan, no? Està protegida, Taiwan. I llavors tenim els països també europeus que són fronterers amb Ucraïna, que són de l'OTAN. Llavors, qualsevol agressió, i aquí està el perill, qualsevol agressió, això és seriós, eh? Això tampoc se'n parla, qualsevol agressió feta a un país soci de l'OTAN, l'OTAN pot respondre amb tots els efectius.
Tots.
Per tant, Estònia... un atac a Estònia pot respondre l'OTAN amb pes.
Sí, és un gran perill. Clar.
Aquest és el perill. És a dir, el perill és que aquesta gent es vagi encenent, es vagi escalfant, com allò que se'ls escalfa la boca als polítics. El Putin, com que de política no li agrada gaire, se li escalfa la boca aquest, no sé què farà, però potser no parlarà.
Però... Jo crec que tenim la sort que hi ha la bomba atòmica i si ho pensen 60 vegades abans de fer un pas, els uns i els altres, perquè si no hi hagués la bomba atòmica ja hagués esclatat tot això, eh?
Sí, està clar.
I com que la tenen tots, uns i els altres.
Bueno, tots.
No, no, Espanya no la tenim, però.
No.
Però Europa sí que la té.
Aviam, no.
I els americans, els inglesos, sí, els francesos
tampoc,
també.
Tampoc tots.
O, bueno, els nostres francesos, sí, França, els inglesos també, no?
I per allà a la dreta, allà a Orient, hi ha un país que tampoc es parla massa que la té, la bomba atòmica, que és Pakistan. I a l'Índia. És clar, dius, i aquest també? Sí, també. Però qui els hi ha donat? En aquests moments de la guerra aquesta, de la Guerra Freda, van armar els amiguets, no? Jo et donaré la... I és clar, aquests estan armats. I clar, si estan armats és perillós.
Una cosa, si guanya el Trump a Estats Units, que és bastant amic del Putin, perquè jo he vist i li ve d'anys, i no vol que els Estats Units ajudi amb armament a Ucraïna, llavors què passarà?
Jo ara els últims comentaris que estic llegint de gent internacional, perquè això està... Ucraïna està perdent posicions.
Sí?
Sí. Ara fa un any va intentar fer un avanç per una revifalla i no li ha sortit bé. Sembla ser que l'ajut que li ve de l'OTAN, per dir-ho així, no és el que esperava. I llavors no té prou armament i sembla ser que està passant-ho molt malament. Hi ha un altre element importantíssim i és que els recursos humans no són els mateixos, perquè Rússia és 3-4 vegades més gran en població. I això fa pensar que Ucraïna ho té malament. Llavors, si Estats Units, a més, guanyen Trump i no ajuda, perquè és el que ajuda més Estats Units a Ucraïna, si Estats Units deixa d'ajudar com fa a Ucraïna, la cosa es complica molt pels ucraïnesos. Què pot passar? Bé, que hagin de negociar, i negociar vol dir que tot el Donbass passarà a ser rus, i per tant hauran perdut una part del territori de forma definitiva. Sembla ser.
Ara, i si només fos això, encara ens sortirien bé.
Bé, això són coses que jo he llegit, sí. Però ningú sap. Ara, què pot passar amb el Trump? Clar, és que el Trump és una mica una aventura, perquè són personatges que jo crec que formen part del context que ens estem ara movent. Quan deia que el segle XX ha canviat i tot això, una de les coses que més ha canviat és que abans el poder ostentaven personatges diferenciats i, diguem-ho així, amb un cert nivell. Jo encara recordo quan era petit, veia, senties noms que eren, no sé, Alemanya, el Adenauer, aquí a Europa, en el mercat...
El Churchill.
Hi havia
grans personatges.
Personatges que, diferents, i creaven un cert una estabilitat. Bé, ara sembla ser que això no és així, i llavors estem assistint...
Es va de xulos a xulos.
Exacte. Estem assistint a una... diguéssim...
Un oeste, a l'oeste, sí.
Una unificació de poders. Rússia, un home fort, molt fort, que es va fent més fort i vol ser més fort. I als Estats Units tenim una persona que sembla ser que es, bueno, que es presenta i ja està clar, i que si guanya, no, és incomprensible que una persona...
Que el puguin votar.
Que el puguin votar. I llavors estem en el problema...
És increïble.
Que el que jo penso que el que ens defineix ara és aquesta situació, que puguin votar un Trump. Aquest, perquè, mira, que hi hagi un Putin que és un dictador, nosaltres que hem tingut una dictadura sabem que no hi ha res a fer, perquè si no et maten ja està, i en Putin té una manera fàcil, liquida els adversaris i s'ha acabat. Però que el que ens està, jo crec, canviant tot és que votant, votem un Trump. Això és el que sorprèn més en l'equació, no? Perquè en Putin, val, ha fet malabarismes per sortir guanyador. Jo encara recordo l'últim referèndum d'en Franco, que jo vaig haver de votar per obligació. Era Franco sí o Franco no. Va sortir sí amb un 98% dels vots. Per tant, quan el Putin guanya, jo ja sabia que en Franco guanyava sempre, per tant, no hi ha problema. Però, és clar que guanyi en Trump, això ja a mi em sorprèn més.
Oi, amb el que està fent una qüestió dels diners,
això sorprèn més. Està fent
uns jocs de malabars.
I a més és un mal educat.
Tot, ho té
quan
tot.
Quan parla del senyor, es diu, els has d'agafar per allà i has de fer el que vulguis. Per mi és un trasto. És increïble que la gent no ho vegi com és aquest home i el puguin votar.
De tota manera, clar, aquest és el punt que jo crec que és on volia arribar, no? Com és que estem aquí? Bé, la pregunta és per què hem arribat aquí? Per què en Trump avui ha guanyat en el Partit Republicà el ser nominat ell? Com?
És que ja és molt fort, això.
Clar,
ara, per mi estaria molt bé que Xina s'imposés una mica, és una potència increïble.
Sí, però no hi té... jo ara parlo dels Estats Units, perquè a Xina no en sabem res.
Xina és una potència increïble. Estan fent ara milions de cotxes elèctrics a un preu molt més econòmic que aquí a Europa.
La Xina té un mal, que és un mal de cap, que no vol soroll. La Xina, que vol fabricar, i sobretot vendre i cobrar.
Però llavors sí. Quedaran tots encallats a la carretera, aquests elèctrics. No, perquè no poden repostar, com va passar ara.
Bueno.
No, però jo penso que nosaltres, almenys jo, del món xinès, en sé molt poc.
No, sabem poc.
Molt poc.
I la Índia és immens, també. Ha superat amb habitants.
Poder vostè no sap res de la Xina, però podria ser que aquesta camisa tan maca que porta fos xina.
És molt probable.
I aquesta, l'altre que porta a sobre, també pot ser xina.
És molt possible.
I segurament que aquests micròfons que li vinguin davant també els va fer en xina.
Però també podríem robar...
La taula aquesta fusta, sembla que la va fer un fuster.
No, em sembla que no és de fusta, eh?
No, de part.
De tota manera,
si és de fusta, igual també és de fer en xina.
A la Índia també es fa molta sobretot roba, eh? Molta. Perquè tenim aquí una Amancio Ortega que allà ha fet molt, eh? Jo la Índia la conec més. La Índia ja hi he estat moltes vegades i la conec força. La Xina hi he estat poc. Però l'evolució de la Xina, clar, no en sabem res, perquè a mi em sembla que hi ha molta pressió política, moltíssima, moltíssima. Per tant, clar, és com la Rússia, no? Clar, si un dissident mora o maten, clar, els dissidents s'ho pensen. I la Xina deu passar el mateix, penso.
Hi ha un escampall de negocis xinos que és increïble. Sant Feliu mateix, els millors restaurants ja són de, els porten els xinos,
sí,
ja.
Sí.
Vull dir, és una invasió tranquil·la, a poc a poc, sense,
sense res, fer soroll.
Exacte,
sense fer soroll.
Tot això és una de les coses que a mi, ja dic, de la Xina conec poc, per no dir gens, però em sorprèn això. Però no és general en tota Europa, això, eh? No és general, eh? No, 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 no. Aquesta, diguéssim, entrada massiva de xinesos en el món dels negocis, de les empreses, no és a tot arreu igual. No, 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 no. Jo veig que aquí és molt superior. Per què no ho sé, però evidentment és superior. Eh? Ara hem estat a Alemanya i a Alemanya bars xinesos n'hi vist cap, eh? I restaurants, ai senyor, pocs, molt pocs. Potser menys que tailandesos, eh? Per dir-ho. És un fenomen, tampoc l'entenc. Gens. Em temo el pitjor, però tampoc no val la pena especular, perquè no, es poden fer moltes especulacions, però em temo el pitjor, em temo que són màfies. Però no ho sé. No ho sé. Ara, Índia sí, ho conec més, però d'aquests no venen cap aquí. Aquests tenen grans empreses, això sí.
La... No, els hindús han invadit a Anglaterra. Sembla que el 90% dels metges dels hospitals tau són hindús.
Bueno,
a Londres.
N'hi ha molts, perquè clar...
Està ple, ple, ple.
Pensem que... jo encara recordo que fa 50 anys que anava molt sovint a Anglaterra, el país que més visitava llavors. A mi el que em sorprenia més als anys 80 era els colors de les persones.
Ja.
Anaves en metro i tots els colors, eh? Però és clar, també s'explica, com que era un imperi.
Clar, i els hi ha donat el passaport
tenien, clar,
i són anglesos,
clar,
i se senten anglesos.
I sí, tenien fàcil per arribar. I en segon lloc, això explica també per què hi ha tants indis, Índia ha sigut un país que s'ha preocupat molt d'educar a una certa part de la població. O sigui, una part important de la població índia molt educada. Bueno, vull dir, universitats, etc. Que aquests individus, en formació, tenen com a segon idioma l'anglès. L'idioma vehicular a les facultats és l'anglès. Per tant, la metròpoli i Londres, pues, ho tenen fàcil.
Tot modo, les castes no han canviat. Apenes, apenes. Una persona de casta baixa no pot arribar a fer quasi bé res.
Aviam, evidentment les castes hi són, però hi ha hagut també una possibilitat.
L'evolució és bona.
A la Índia almenys jo veig, jo ho conec perquè he tingut veterinaris i tal, i els he conegut, i hi ha una classe mitja, una classe de joves que tenen formació. El que passa, jo almenys quan hi era, fa 10 anys que no hi vaig, quan hi anava, el que veia és que hi havia un tap important. Un tap vol dir que la generació posterior tapava molt, decidia molt, i aquests tan ben formats no tenien accés a la decisió.
Sí, impedien que pugessin.
Sí, llavors, sí. Perquè jo, clar, ho tractava amb ells. I el que els meus socis eren de l'altra generació. I era un tap importantíssim. I una altra cosa important de la Índia, que tampoc es parla molt, o gens, és que és una potència amb drogues, amb indústria química fina, amb productes farmacèutics genèrics. És el primer productor del món de genèrics. Sí. Per tant, molts genèrics que ens prenem aquí a Europa venen de l'Índia. Sí. I com que tenim confiança cega, doncs ens ho creiem tot i pensem que són bons. Millor que ens ho continuem pensant. Jo no m'ho penso, perquè jo conec l'Índia. Però, bueno...
Jo no em vull de genèrics.
Sí, bueno, sí, però és clar,
fins també, avui, si puc,
però no, és, no tens cap garantia.
No tinc
però,
cap
bueno,
garantia.
No, no, perquè però, els productes, les matèries primeres
venen d'allà.
Es fabriquen allà, per tant, això és la Xina, a la Índia. A Xina hi ha i produt el rastre, no ho sé. Però,
és un règim molt tancat.
Sí,
és difícil d'entrar-hi.
Jo em centrava més en l'equilibri Europa, Estats Units... i el món oriental, no? I la Rússia aquí al mig, no? Que la Rússia és un problema europeu, eh? És un problema nostre.
Sí, perquè ho tenim aquí al costat. Sí.
És un problema nostre. I els que ens l'estan solucionant o embolicant són de fora. O sigui, que tenim uns que no som nosaltres que ens estan embolicant la troca a casa nostra. Perquè l'estan embolicant a casa nostra. Perquè Ucraïna és a casa nostra. Ucraïna és a casa nostra. I allà ja serà. Hi ha pepinos grossos. I, clar, per aquesta gent que està a 10.000 quilòmetres, doncs, mira, està lluny tu, això.
I últimament hem fet el disbarat d'atacar una mica... L'Iran vol contestar, també.
Ai, ai, ai. L'Iran.
I el Líban.
Vaja un altre problema tenim
aquí. Això seria un problema molt greu.
Bueno, és que Iran... Aquí, bueno, això és un altre tema. És un altre... Bueno, és que si anem a Iran, per força hem de parlar del Llevant. En castellà en diuen Pròximo Oriente.
Yeah.
És el Llevant, de la Mediterrània. Si anem allà a la Mediterrània, hem d'anar amb molta cura, perquè allò és un polvorí. Et mous per allà i... allò és un problema. Perquè són països que... Bueno, sempre hi ha hagut...
Haurem de dir a la convidada, la Roser, que no hi vagi per res.
No, a ella li encanta.
Sí,
li encanta.
Però és que no es pot anar ara a Iran.
És un polvorí. Home, allà tenim una... Quan jo era petit... I aquí, per l'edat que tenim, ens en recordarem. El Líban era un país molt pròsper.
Era una meravella.
Deien la Suïssa.
La Suïssa, sí.
Bé, per tant, era un país molt estable, molt ric. Bé, clar, el Líban està devastat.
El van destrossar.
Bé, llavors, esclar, tenim Síria al costat. Jo, personalment, nosaltres hem estat a Alep, de turisme. Una ciutat preciosa, molt maca. Està destruïda, Síria. Clar, què ha passat allà? Bé, però és que allà els russos també han fet molt de soroll. Clar, allà hi ha un pantomàquet molt gros. I actualment jo crec que es pot concentrar tot en un problema. I és que en el Líban hi ha el Hezbollah, que és de religió xiita, apoyada per Iran. I aquest és el problema. O sigui, Iran, Líban, frontera amb Israel, i ara ja estan lluitant allà.
Clar, per tant, ara Israel
ara té un problema molt greu, tampoc se'n parla massa, perquè només es parla de Gaza com a una llaga. Gaza és pels israelians una llaga, un problema greu, però que és una llaga oberta. Però al nord d'Israel, al Líban, allà tenen un problema més gros, perquè allà Hezbollah està armat per Iran. Iran és una potència que té la bomba atòmica, Això és un problema. Té energia nuclear que diu que no la fa servir per la bomba atòmica i tot això. Però és... juguen amb foc.
Semblava que seria una guerra més curta per la potència d'Israel, però estan contestant constantment i estan ben armats. Segur que els ajuda molta gent, el Hamas i tota aquesta gent, a la força. Els ajuda molts.
Escolteu. Aquest programa se'n diu Vivències i no Històries per a no dormir.
No dormiràs.
Sí, de fet és veritat això, però perquè... estem parlant de catàstrofes,
Sí, és que
però és que la vivència...
Esteu començat... molt pessimistes?
Però és que ha començat els anys 50 i ja són vivències.
Bueno, no, el que passa que llavors haurien de pensar en coses bones que van passant.
Ja.
Home.
I són interessants, també.
Sí, que ha pogut aquesta Setmana Santa.
Bé, no, a part d'això...
convenia molt, espantar-nos en un quart una mica...
Hi ha notícies que no donem importància. Jo me'n recordo quan el segle passat, als finals del segle passat, jo llavors estava en la Fundació per la Pau, i dèiem això, només es publiquen, segle passat, als finals del 1900, es publicaven només, es queixàvem que només es publicaven notícies dolentes.
El cas
segueixen igual.
Ens queixava llavors. I dèiem, com un exemple, jo me'n recordo, que ho havia dit molt, venim de conferència, i fixeu-vos que sempre parlem de tal, però no parlem de coses positives. Per exemple, l'apartheid de Sud-àfrica es va acabar.
I el muro de Berlín es va tirar avall.
Exacte. I això són coses. I ara, en ple segle XXI, estan passant coses. Gent amb molt bona voluntat, i que estan fent coses molt positives, però per la desgràcia, els mitjans de comunicació treuen les que són negatives. Per què? Doncs perquè als humans ens agrada la sang. Bueno, ens agrada aquestes notícies. Té més tirada. Si tu dones una notícia bona, tens una tirada. Si la dones dolenta, és el doble, el triple o el quàdruple. Llavors, què fas? Doncs busques i dius 5 de seguides dolentes per tenir audiència. I la última, si l'has de dir, la dius, però al final.
Et sembla que avui es baixarà l'audiència, nosaltres. No?
De tant soroll.
No, tantes notícies dolentes.
Però, no, bueno, precisament al contrari.
Ha posat el tema de com està el món global.
Sí. No, però sí, podem parlar de coses positives, sí. També. Esclar, es poden parlar de coses molt positives. Podem...
Sobretot en medicina.
Sí, no, moltes coses podem parlar.
Hi ha moltes coses que han millorat, esclar.
Moltes
coses.
Jo dic
que a vegades em parlen, i com era a Menorca? Dic, home, jo quan era petit era blanc i negre, i ara és en color.
Clar, sí, és aquesta. Sí. Per tant, no sí. Podem només parlar...
Hi ha moltes coses que han millorat, medicina, home, moltes coses.
Home, jo no sé, però tu vas pel carrer, menjant aquí a casa nostra i en la zona europea, hi ha seguretat.
Sí, Déu-n'hi-do.
Pots anar pel món. Jo, per exemple, també a Índia...
Sí, sobretot a Sant Feliu. Jo tinc un amic meu que ara va viure a Granollers, que l'altre dia va anar a la caixa a buscar 2.800 euros i el va atracar. A un se li va estirar a terra, com si hagués tingut un atac de cor, el va voler ajudar, i no es pot ajudar ningú. És que no pots ni ajudar la gent. Sí, li van fotre els 2.800 euros.
Ja. I el devien estar espiant.
Sí.
Però veus, això és l'aspecte negatiu, però sí. L'aspecte positiu és que normalment ens podem moure amb llibertat. No pensem de no fer-ho perquè tinguem por. Sí. Això és un aspecte
sí,
molt positiu.
Sí, pots passejar tranquil·lament.
Exacte. Jo me'n recordo que a mi quan em diuen i tu a Índia tenies por? Mai. Mai. I això que allà sortis al carrer i trobes en 3.000 persones, eh? Però mai.
I
perquè...
a Jordània pots passejar tranquil·lament perquè els rellates li tallen la mà. I llavors les tendes, les portes sempre estan obertes. No passa res mai, perquè els rellates, clar, tenen por. I no, ja no roba ningú.
Per tant, això són elements positius, el fet de que tingui seguretat, no? Ara, clar, dit això, aspectes negatius. Bueno, els negatius són aquests que han dit, no? Que hi ha una certa inestabilitat. No hi ha equilibri.
Hi ha equilibri, no.
Però és que l'equilibri el provoquem nosaltres, eh? Perquè la... no sé, és que si només que miris estadístiques, el que val un obús dels que tiren a la guerra d'Ucraïna
és fortunes. Una salvatxada el que costa.
Fortunes, fortunes, fortunes.
Una fortuna, però...
Llavors dius, pum, i clar...
Sobre de quedar destruït, i quan de passar la vida pagant.
I els tancs, els carros de combat aquests destruïts, i avions destruïts, i drons destruïts, això val milions i milions i milions. Ara, tot això aplicat a la medicina, quantes coses ajudarien?
Però doncs clar, el problema que tenim és que no distribuïm bé. La riquesa que generem no està ben distribuïda. Jo crec que el problema és aquest. I si no distribueixes bé, és clar, fas diferències. I la que fas diferències ja hi som.
Bé, cadascú doncs, procura per
ell. Em sembla que podíem posar una mica de música.
I de què parlarem?
Posa-la una mica alegre, tu que hi entens de música, no sé, una que sigui.
Què et sembla?
No el provoquis, que no li costa gaire.
No, no, jo m'arrenco de seguida, eh?
No sé, com...
Jo crec que ha sigut molt interessant per això, eh? Sí, perquè, sí. Vull dir, els que no llegim massa, no ens adentarem. En canvi, quan és amb una cosa així, t'enteres de moltes coses.
El Lluís s'entera perquè la seva senyora diu que llegeix i llavors se l'explica amb ell.
Ah, està bé.
Oi que sí? No, sempre ho has dit.
No, no, no. No, 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 no.
Ell t'explica...
Un moment, un moment.
T'explica
les coses.
La meva
senyora llegeix molt.
Exacte.
Però llegeix novel·les.
Ah, novel·les.
Ah, bueno, ja està bé.
Així t'explica les novel·les.
Tampoc, no, tampoc no.
Tampoc te les explica.
A mi m'agrada la crua realitat, però un optimista.
Ja.
L'optimista.
Perquè llavors ja no és crua.
Perquè resulta que en aquest món és com el jovent, que sembla ser que el jovent és molt mal educat i molt ximple, però perquè només es veuen els que fan ximpleries i maldats. En canvi, aquests que van a la universitat, que treballen i que s'espavilen, que són la immensa majoria, aquests no surten. I està.
O és el que deien sempre, les notícies dolentes són les que venen.
Sí.
Home,
hi ha molta gent bona, gent que treballa, i mira aquest el José Andrés, que fa una labor fantàstica, que han matat aquests 7 cooperants. Sí. Ah, sí. I aquest home és increïble el que està fent de positiu. I ara hi tornarà, perquè ara diuen que sí, que han obert una mica la possibilitat de poder repartir el menjar a dos o tres llocs.
Jo penso que la caritat humana no es perd, perquè quan va començar lo de Croïna, la quantitat de gent que agafava el cotxe, inclús taxistes, jo havia llegit,
sí, però
i s'anaven cap allà.
Però i ara què?
Bueno, però
què fan
moment,
més?
No, i aquí hi ha hagut exemples, les inundacions.
Molts van vindre cap aquí,
les inundacions,
sí, però
i els
que queden, tothom, què hi fan ara?
La ràdio, ah, no tothom sé, va col·laborar, no, i la gent sortia
no
a
ajudar. No ho sé, és això, no ho sabem.
Això d'un crani, no sabem. Crani, que a mi m'agrada molt això d'un crani. Jo sempre recordo, i n'he parlat diverses vegades, que els pagesos de Sant Feliu deien que Déu ens doni pluja i sol i guerra a Sebastopol. I Sebastopol és el port principal d'Ucrània, d'allò que... Perquè si allà hi havia merder, aquí el blat pujava de preu. I, esclar, els pagesos volien que hi hagués guerra a Sebastopol. I a mi m'agrada aquesta frase, m'agrada molt, perquè l'havia sentida molt que jo era petit. I pensava que quan deu passar allà, a Sebastopol. I ara ho sé. D'allà en surt molt gra d'Ucrània.
Gra, molt gra.
Molt bé. De teatre, què dius tu? Com ha anat?
Bé. Sí.
Quina ha guanyat al final?
Els de Fals. Amb...
Quina obra era?
Sense pietat. Ah, o sigui, sí, que era una regla dels 12 homes sense pietat.
Els 12 homes sense pietat.
No, però no eren 12 homes. Era sense pietat perquè estava una mica arreglada. Ah, però va estar molt bé.
Perquè la pel·lícula, sí, 12 homes sense pietat
molt
era, va estar molt era bé. Molt bona.
Sí, va estar molt bé.
Jo us haig de felicitar els que feu el teatre, perquè la gent gran, sobretot, els diumenges a l'hivern són sopits a la tarda. I almenys tens un refugi allà. Encara que no t'agradi el teatre, que a mi m'agrada massa, però tu passes bé, perquè és un lloc de convivència.
Vas parlant amb aquest, amb l'altre.
I mira quan ha fet malament aquest, mira aquest que no. Mira aquest quan ha fet bé. I a més, el que m'agrada més és el dia final. Els premis. El pa amb tomàquet.
Pa amb tomàquet. Ja m'estranyava a mi.
No, i a més que els donen els premis, que és la cosa.
Vale.
Però és que donar els premis així, a part del segle...
Quedava fred.
No, llavors allà parles amb un i dius, escolti, vostè ho va fer molt bé, sí, aquest paper. Sí. Home, vostè,
sí, aquest no m'agrada tant.
Hi ha una convivència.
I l'obra del final et va agradar?
Quina era?
Musical. Sortien nenes maques.
Sí, però anava massa...
Massa tapades?
Sí. No, i... És que ja fa calor i... Clar,
convenia una miqueta de... Passaven calor. Passaven calor.
Unes solies fins al turment.
No, això és horror.
Això no pot ser.
No pot ser de cap manera.
Massa.
Ja li deixem el punt flac.
Però no hi anaven de tapades. Si anaven ben destapades.
Però era poc.
Era poc. Bueno, estem acabant el programa una mica amb optimisme.
Ho feia
ja tocava, no?
Ho fèiem molt bé.
Bueno.
No, és que, aviam, el teatre a Sant Feliu, aquest cicle de teatre, omple molt aquests dies, sí, diumenges de la tarda d'hivern.
Són dos mesos, no? Més o menys, dos mesos, oi? Són,
sí, vam començar l'última setmana de gener, fins ara que la vam acabar, primera setmana d'abril.
Bé.
Són 9 setmanes. 9-10 setmanes, depèn de quan cau la Pasqua. És una setmana més o és una setmana menys.
Veus, ja tenim un aspecte, sí, positiu.
Veus?
Sí.
Esclar.
És que em demana...
Ara, si això t'ho dius com a notícies, no t'escolta ningú.
No.
Perquè volem
sí,
coses...
No, xitxa, eh?
No, bueno, escolta, sí, perquè unes nenes que anaven amb poca roba, oi? O no?
Sí, anaven o no amb poca roba? Ara reacciona, Lluís no se'n recorda, eh? Ara ja n'hi ha reaccionant, ja, mica.
Sembla que em portaven massa, perquè no me'n recordo.
Ah.
Però, bueno, aviam, bromes a part, que fins ara ho hem fet una mica en broma. Això del teatre, d'aquest que hi ha aquests diumenges d'hivern, sí, que són diumenges, sí, d'hivern, a la gent gran, sobretot, i els que no són tan grans, ajuda molt a passar...
Passar el diumenge, sí. Ajuda a passar el diumenge.
Encara que vagi contra la meva botiga, marxar de la caixa tonta, de la tele. Perquè també allò...
Tantes hores.
Tantes hores, la tele, dos o menys, canvies el ritme de la setmana.
Entre que ara han canviat l'hora, que vas mica com... No saps quina hora és, i vas més adormit. Si a la caixa tonta arribes que...
Caces mosques.
Camines com pel carrer, no saps si estàs despert o dormint.
No, però llavors fas nivell de poble, que digui jo, trobes entre setmana la gent que ha anat al teatre i diuen que mira, aquesta setmana em va agradar. No, aquesta setmana no em va agradar gens, perquè aquell que ho va fer malament. I també tot això va fent poble.
Tot ajuda a viure.
Sí, tot ajuda a passar la setmana, exacte. Que és el que fem nosaltres, eh?
Ja. Perquè, I ara no em voldria ficar amb que més de 12 vares, però com ho tenim això del casal?
No ho sé, està en baix.
Perquè sí, bueno, sempre hi ha la solució d'anar al centre cívic, no? Perquè hi vam anar-hi,
sí,
no?
Però, sí, vam anar-hi a fer aquesta obra perquè no la podíem fer en un altre lloc, però esclar, 9 setmanes, 10, de teatre al centre cívic no l'aguanta, perquè fan d'altres coses, no? Hi han d'haver d'altres entitats que també nosaltres amb els ensaixos tampoc no hi cabem tantes hores, perquè clar, tothom necessita el seu espai i la seva cosa, vull dir, és complicat.
S'ha d'aclarar.
Bé, esperem que sí, nosaltres. El bisbat ja està bastant de cara. És l'Ajuntament que podeu veure una mica... Ells sembla que tenen moltes coses a fer, no els hi ha entrat amb el programa que feien, i esclar, això els hi... No ho sé. És tot anar-ne parlant i anar empenyent i anar
fent... Trobar l'encaix.
Sí, trobar l'encaix. Perquè dic, el més important és que nosaltres el bisbat el tenim de cara. Bisbat que fins ara no havíem pogut parlar mai.
Ui, el que mana el bisbat. Tot... Doncs si ho teniu de cara, ho teniu fantàstic.
No, el bisbat el tenim de cara. El que passa que és falta que, doncs, que l'Ajuntament ho vegi clar i bueno, una mica...
No dieu res a la Colau, per això, eh?
Clar, per què?
Perquè la Colau està destrossant Barcelona.
No, ara... Almenys ho arreglo nosaltres, més a saber què. És difícil perquè és, clar, el casal és un edifici de només per fer, només s'hi pot fer teatre i és zona de
sí, de coses però així, compleix, sí, pot complir els si tingués els temes de seguretat.
Bueno, perquè els temes de seguretat se'ns han fet una mica obsolets, no? Amb els anys. Vam començar al 75, doncs hi ha coses que, esclar, que no... Que és el que s'hauria d'anar renovant.
És com tot.
I a mica es podria anar arreglant. Perquè quan una cosa és oberta, llavors pots anar-ho arreglant. Si ho tanquen, no. Si ho tanquen, ja no assumeix cap seguretat.
Home, al 75 no portàvem cinturons de seguretat en els cotxes.
Sí.
És que no podem mirar les coses ara... Com amb ulls de fa 30 o 40 o 50 anys. Sí. Per tant, és posar-se al dia.
Clar, el que dius les cinturons de seguretat. Doncs mirem nosaltres el cotxe, el Vitara i el Meari, no se'n torna el cinturó. Però, bueno, ho accepten, perquè en el seu dia no se'n tornaven els cinturons. Clar, ara si fan un cotxe nou necessiten que el cinturó se'n torni. No? Bueno, se'n torni o es plegui. Però, esclar, accepten que abans no hi era. Clar. Doncs si no hi era, no puc pas posar un cinturó jo que se'n torni ara, en el cotxe, no? Ja hi és.
Sí, però tu no convé anar en cotxe, perquè passen moltes coses, tu, quan vas amb el cotxe. Últimament.
Sí.
Que és que perdia la roda, no?
Sí,
és comut, eh? Sí. Van quedar les altres tres. Mira, encara n'en quedaven tres.
Sí, quedaven tres.
Bueno, clar.
A mi em va passar una vegada, tornant de Manresa, amb alumnes que anaven a examinar-se a l'institut, amb el batxillerat, i veig una roda que passa, i era del meu cotxe.
Sí.
Era del meu cotxe, no va passar res. Va quedar encallat.
Bueno, però ell va sortir, nosaltres va sortir tot el pack de la roda.
No va sortir la roda, i va haver una roda que caminava. I dic, sí que és raro. Sí. I llavors el cotxe va tombar a la dreta, i no va passar res.
Nosaltres, una senyora dalt anava dient, que ha perdut una roda, li deia.
Vam tenir molta sort, perquè escolta, portava... 4 o 5 nanos, perquè aquell temps en posaves tants com n'hi cabia.
Sí, llavors clar, hi posaves
tots. Tot això,
també.
I vaig tenir molta sort.
També, jo anava a natació a Caldes.
Són coses positives, la sort que vaig tindre,
exacte,
i no passa res.
Nosaltres anàvem a natació a Caldes a l'hivern, els hi portàvem amb la Pilar Borrell, i jo en el R8 n'hi portava 13 de crios.
Ala!
13 crios, t'ho prometo, 13 crios.
Per això el número 13 és un mal assumpte.
Feien 3 d'allò, 1, 2, 3. Feien 3 piles al darrere, de veritat.
No, ja, jo vaig que vaig portar eren 5, 4, 4 darrere i una davant.
Clar, però no pensaves que podia passar.
No.
Ni tu ni els pares que els deixaven venir, perquè els pares no ho sabien.
Tot això era... Jo quan era professor també havia fet coses que, clar, que ara és esgarrifar-se.
És impossible.
Esgarrifar-se.
Sí, sí.
Bueno, el que no podem és pensar ara en termes de llavors. Ah, mira, és que els temps canvien.
Masses normes i masses obligacions, per això.
Va canviant.
Perquè és un país de paperassa, tot és paperassa.
Els que es queixaven més els pagesos era d'això.
Per això, paperassa. Ja vos vaig explicar, sí, a Londres és un conegut, bueno, diguéssim, és un parent de la meva ex, que viuen allà, són anglesos, ells, i es va canviar el cotxe. I trobo un amic, diu, què vols? Sí, agafa un paper, posa i diu, la matrícula meva és aquesta, i em dic fulano tal. Se'n va això a l'Ajuntament i ja està. I només amb un paper, com el del Messi, que ho van fer sobre un paper.
Sí, tovalló. Doncs
igual, amb un tovalló. Sí. I aquí, mare de Déu, quan canvies el cotxe, això, i quants papers, i tal, i amb aquí, és increïble. Bé.
Sí, és una societat molt burocratitzada. Sí, sí,
vale, massa.
Europa, Europa. Sí,
però és que és un disbarat, any de paperassa.
Tot Europa,
Els pagesos, que molts que no hi entenen de res, deien, i jo què estic fent amb aquest paper? I ara, què? Com ho faig? I on vaig? És el mateix que les noves, la intel·ligència artificial i els avanços van més ràpid del que ho pots admetre, no? Jo hi vaig trobar una senyora que estava al banc de Sabella del carrer intentant posar o treure calés i tal, estava a mitja hora. Fins que vaig dir, s'ha acabat. Vaig entrar i dic, sisplau, voleu sortir? Algú? Ajudar una senyora que fa mitja hora que està intentant o posar o treure calés. Òscar, res, sortiu, sisplau. Va sortir, va sortir. Sí, però al final la va ajudar. Perquè, escolta, s'ha perdut tot el contacte humà. La persona que parla, que demana, que pregunta. Jo dic que quan entres a la caixa, quan entres ja pagues, diguéssim.
Però no et vas oferir tu per ajudar-la?
Jo no en sabia.
O tampoc en sabies?
Jo soc prehistòric. Jo soc prehistòric. Jo soc molt gran, també. Quasi com el Lluís. I vaig a darrere.
Oh, tant?
Escolta, però jo la caixa, ho domino, la caixa.
Va, jo posar la targeta i cobrar calés també, però enviar una...
El que passa que he intentat treure'n un dia que no n'hi havia i no em vaig sortir.
Ho veus, per això.
No, si no n'hi ha, no te'n dona, eh?
Bueno.
Però vigila si vas a la caixa a treure cèntims.
Que no et segueixin.
Que hi ha un senyor que no deia el nom, que ha anat a viure un llest, que 2.800 euros li van volar.
Ja ho he explicat, sí.
Doncs vigila, eh? Si gran com tu, vigileu.
Com se la caixa.
Com tu, eh?
Jo tinc cops de caràcter, no de karate, no, de caràcter.
La gent gran com tu.
Ja ho vigilen, eh?
Sí.
Ja estan allà al carrer i escolten. Són dos, eh?
No en trobarien gaire quan jo vaig a treure.
Són dos que van dos?
Sí, un és el que està vigila i l'altre és el que fa la feina.
És el que es tira a terra dient que es mossa està morint.
I clar,
a mi m'han robat en el metro dos cops. Una vegada que havia ensopegat amb el cavall i anava fent així, portava molts calés, i em van fer una espècie de que diuen en empanadilla a una pujada de les escales, un a darrere empipant, l'altre a dalt que esperava, no? I feia veure que recollia algú, perdó, i quan vaig fer així, xic, m'han emportat una cartera que portava, havia de pagar una factura de 80.000 pessetes i me'ls van prendre. I una senyora de dalt diu que li han pres algú, i també estava conxabada. Són tres. Sí, vol dir.
Bueno, i els carnets.
Però això ja vaig saltant. Ara ja no vaig amb metro.
Les
targetes
de crèdit
no toquen. Igual, però no porti cèntims, home.
Targetes de crèdit, no, però no porta el meu home. No se sap fer córrer. Només porta el carnet del RAC i prou.
Em sembla que
encara és caducat, perquè m'ha arribat el nou ara.
Ens està mirant la part tècnica, que estem a punt d'acabar.
Sí? Falta un minut.
Bueno, doncs despedim-se, no?
Sí, despedim-se.
Bueno, al final ha sigut més simpàtic i esperem que els hi hagi agradat.
Sí.
Hem tingut un convidat que està molt preparat en tota una relació de l'evolució de la humanitat i dels països.
Bueno.
Moltes gràcies.
Gràcies perquè ha sigut així.
Hem hagut de preparar molt, porto dos dies
preparant. No t'hem donat temps,
Molt agraït.
Molt agraït que ens hagis pogut.
I molt bona setmana a tothom.
Igualment.
Apa, bona nit.
Bona nit. A veure si plou, que ens convé molt. Vinga.